problemes domèstics.
Són dels amos, home.
El Manel Fuentes.
Recordo en Manel.
Problema número 3, l'entrevista.
Senyores i senyors, un luxe. Avui al programa un convidat que no necessita presentació, però que la tindrà aquest cop de la mà de la responsable de la peixateria, Machino d'Amposta.
Avui tenim a l'entrevista Josep Lluís Carot Rovira. Crec que és socialista?
No.
No. Convergència?
No.
D'Esquerra?
Ara.
Ell volia fer lo del tripartito.
L'entrevista.
Com canvien les coses? Josep Lluís Carot Rovira, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, president d'Esquerra Republicana de Catalunya i autor d'un llibre que tenim damunt la taula, que es va presentar fa un parell de dies i que porta per títol 2014, que parli al poble català. Bon dia i benvingut al Problemes Domèstics.
Bon dia, bona hora.
Com passarà vostè a la història? És a dir, ja veu que hi ha algunes distorsions sobre qui és vostè. No sé si és el més ressaltable de la seva biografia fins al dia d'avui.
Bé, d'entrada ja li agraeixo que vostè consideri que passaré a la història. És tota una delicadesa per seva només arribar, que li agraeixo. No, jo voldria passar a la història fonamentalment com una bona persona que va defensar les seves conviccions sempre.
Mm-hmm. Ja sap el que diuen a vegades de les bones persones. Diuen, no? Aquest és tan bo.
No, però és molt important que una persona sigui bona persona. Hi ha molt de mal parit volant, eh? Diu, si els mals parits volessin, diu, no veuríem mai el sol. De fet, no diem mal parits, diem una altra expressió no tan constitucional com aquesta.
Sí.
Però jo crec que ser bona persona no va lligat a una ideologia política determinada, no? Perquè trobes de tot a tot arreu.
Això de constitucional o no ens va molt bé per parlar d'aquest llibre i d'alguns esdeveniments que s'estan produint a la política a casa nostra. 2014, que parli el poble català. Això serà plenament constitucional, el fet de poder tenir aquesta consulta sobre l'autodeterminació del país?
I això serà democràtic. Per un demòcrata el més important és la democràcia, i la democràcia és el que permet que les persones, que els ciutadans, que les ciutadanes, que els pobles diguin a cada moment allò que més els convé. Per tant, a mi no em preocupa que sigui constitucional o no, sinó que el que em preocupa és que sigui democràtic.
El que passa és que ja sap el que passa quan les coses no són constitucionals. A dia d'avui, el seu amic Ibarretxe ha aconseguit ara que com a mínim el rebin per parlar, crec que és el dia 20 de maig. No sé si el senyor Zapatero estarà molt pel recordatori de la primera Copa d'Europa del Barça i a lo millor no acaben parlant de política, però sembla que Ibarretxe no se'n surt, no?
És que estem parlant de coses diferents, no? És a dir, d'entrada la situació catalana no és comparable a cap altra situació. Nosaltres no tenim res a veure ni amb Kosovo, ni tampoc la nostra situació és la del País Basc. Si hi ha alguna a la qual ens assemblem força és la d'Escòcia, jo crec que és la que més ens assemblem. Perquè es tracta de dues nacions que van perdre els elements de govern propi al segle XVIII, tots dos. El 1707, Batalla d'Almansa, el 1707, doncs també els diputats escocesos són assimilats al Parlament anglès i, per tant, desapareix el Parlament escocès com desapareix el nostre. I al segle XX, escocesos i catalans recuperem Parlament i ja està. Aleshores, el 2014 què és? Doncs simplement jo dic que el 2014 farà 300 anys que ens haurem quedat sense estat. També s'haurà acabat el termini legal que l'Estatut diu per aplicar aquella disposició addicional que diu doncs l'Estat ha d'invertir tants diners en infraestructures cada any a Catalunya i també s'hauran acabat els fons de cohesió europeus. Per tant, s'haurà acabat el bròquil. I, en definitiva, doncs és una data en la qual el poble català, a mi m'agradaria que pogués decidir si ja estem bé com estem, o si creu que, com han fet la majoria de països europeus, pràcticament tots, doncs considerem que la millor manera de contribuir a la construcció d'Europa és fer-ho com ho fan els altres, des de països que tenen doncs, gairebé tants habitants com l'Hospitalet de Llobregat, doncs, fins a d'altres que tenen 80 milions, doncs, a fer-ho des del seu propi estat. No? Per tant, jo no estic parlant de Constitució espanyola o de reformar la Constitució espanyola, això em sembla molt digne i molt lògic.
És molt difícil.
No, per part dels que es vulguin quedar a Espanya. És a dir, jo no invertiria mai a rehabilitar un edifici si no m'hi penso quedar, vaja, si no és el meu, no? Per tant, qui vulgui reformar la Constitució espanyola, doncs davant les atxes, que tingui sort, és impossible. En clau plurinacional és impossible. I, per tant, doncs, a mi el que m'interessa és que això sigui democràtic. Cap procés d'independència, excepte en països molt, molt, molt altament... amb una consciència democràtica molt arrelada, s'ha acceptat d'entrada, no? Txèquia, Eslovàquia, Noruega i Suècia, o quan passi el que hagi de passar, doncs entre Anglaterra i Escòcia.
El que passa que si ensenyim estrictament a nosaltres, ara mateix aquesta memòria de la llei de consultes populars, ja veu la polseguera que ha aixecat. És a dir, sembla, el senyor Ausàs va arribar a dir que podia ser, evidentment, un instrument per arribar a convocar un referèndum d'autodeterminació, i immediatament, des del govern i des de tots els estaments, es va dir que no, que això està lligat a l'àmbit constitucional, a l'àmbit de consulta a Catalunya, sense interferir amb els interessos de l'Estat, no?
I què vol que diguin?
Vostè què creu?
És absolutament normal que la resposta sigui aquesta, perquè en aquests moments...
Però l'han donat vostès també, l'han donat des del govern, eh?
Però partits que vulguin la... És a dir, si vostè em pregunta, la independència de Catalunya és un objectiu del govern de Catalunya? No ho està mai.
No, no li pregunto
no,
això.
No, fixi's, ni ho és del govern Montilla, ni ho va ser del govern Maragall, ni ho ha estat mai en 23 anys el govern Pujol. La independència només la vol un sol partit. Vol dir això que als altres partits no hi ha gent que també la vulgui? I tant, a tots. Fins i tot enquestes diuen que el 6% de votants del Partit Popular serien favorables a la independència de Catalunya.
La meva pregunta és sobre la memòria de llei de consultes populars.
La memòria de llei de consultes populars, perquè sigui legal, s'ha d'adequar al marc legal que existeix, perquè si no la llei ja no podia prosperar. Però és que no em refereixo a això. Jo dic que arribarà un moment que si les propostes que es fan des de Catalunya d'una majoria favorable a la sobirania de Catalunya, des de Madrid, d'una manera negociada, pactada, conciliadora, això que ara se'n diria de bon rotllo, no s'accepta, doncs aleshores si et tanquen totes les portes, només te'n deixen una oberta, i l'única porta que et deixen oberta és la porta de la sobirania. És a dir, arriba un moment en què si a Catalunya hi ha una majoria que vol una cosa i a Madrid no la volen, vaja, com a demòcrata català jo d'aquí he de fer cas, és del que vulgui la majoria del poble de Catalunya. Aleshores hi haurà un moment on hi haurà, diguem-ne, una situació de xoc d'interessos institucionals, i en aquest cas, evidentment, jo prendré partit per Catalunya, que és el que he procurat fer tota la vida.
Parlem d'aquest xoc, com serà? Serà de trens? Serà de cotxes?
Serà
fort?
No, fixi's que
he
parlat d'un xoc institucional si no hi ha acord. És a dir, jo el que voldria és que passés com a Escòcia. A Escòcia, la gran notícia, que aquí no entenc com és que ha passat desapercebuda, és que el primer partit de l'oposició, és a dir, Escòcia manen els independentistes, però no són majoria. El primer partit de l'oposició és el Partit Laborista, és a dir, els socialistes. Doncs la líder de l'oposició acaba de dir: senyor Alex Salmond, primer ministre independentista d'Escòcia, vostè volia fer un referèndum, oi que sí? Sí, sí senyora. Molt bé, vostè no té prou diputats, no té majoria per convocar el referèndum. No senyora. Doncs miri, jo li ofereixo tots els meus diputats perquè convoqui vostè el referèndum. Per tant, estic d'acord a fer un referèndum. I això és el que reivindico per Catalunya. Que hi hagi una majoria democràtica prou valenta com per convocar un referèndum. És a dir, una majoria per fer la mateixa pregunta. Que no vol dir necessàriament que tots defensin la mateixa resposta.
Cada dia creu que li haurien de deixar més diputats, diguéssim, perquè ara mateix...
No, em pensava que m'anava preguntant altra cosa, sí, per això li deia sí.
Sí, sí, dic, però la resposta està sorprenent. Però vaja, sí, és a dir, si
com si estigués al seu programa.
En els últims resultats electorals, les forces nacionalistes, que no vol dir independentistes...
És que no sé què vol dir això.
Convergència i Unió i vostès.
Això no són les forces nacionalistes, entre altres coses, perquè jo no sóc nacionalista, per exemple. I, per tant, un partit on el seu mateix president diu que no és nacionalista, en aquell llibre del qual vostè fa referència, sí, 2014, sí, la paraula nacionalisme no surt mai. I l'única vegada que surt és per anar en contra, perquè parlo del nacionalisme de debò, que és el nacionalisme espanyol.
Com a bon filòleg, sí, juga molt bé amb les paraules i, a més a més, hi troba matisos molt interessants, com, per exemple, diu que vostè no és independentista, sinó que està independentista.
Ah, exactament, sí, senyor.
Vull dir,
sí, senyor.
Ja entenc que hi ha tot un seguit de laberint amb les paraules, molt ric.
Sí, però aquest s'entén, el del nacionalisme és diferent, perquè el nacionalisme és com una mena de trobar, donar una certa dimensió essencialista, parareligiosa, a la idea de nació, i al mateix temps també és indicativa d'una certa frustració, no? És aquell sí però no. Oh, si ja m'agradaria, ja sé això. Vostè,
seria
ja
fantàstic, dir... sí.
Eh? Oh, tan bé que estaríem, no? Clar, si pogués ser, no? O cony, podrà ser si vols que sigui, si no vols que sigui no serà mai, no? O si tocant un botonet pogués ser, dius, clar, si tocant un botonet, i sobretot que en el moment que toquis el botonet no et miri ningú, no sigui cas que se sàpiga, perquè al final en un país petit tot s'acaba sabent, no? Doncs bé, jo és d'això que parlo, jo no sóc nacionalista, jo sóc un català demòcrata que vol que el seu país sigui com els altres. I els altres com són? Doncs embastat. Doncs jo vull que el meu país sigui també un país amb estat,
doncs,
perquè estic convençut
em
que ho veurem millor. Dispari.
Així vol dir que encara li han de cedir més diputats.
No, però és que vostè està parlant del 2008. Jo li parlo del 2014.
Però escolti'm, la tendència, almenys vistos els últims resultats, no és tan positiva. Per què? És a dir, si fem autocrítica de l'independentisme, per què a dia d'avui té, com a mi, o sembla, que tingui menys suports?
Aquesta és una visió, permeti'm que li ho digui,
sí,
errònia. Perquè, no, esclar, vostè em fa aquesta afirmació a partir dels últims resultats a Madrid.
Però són els que tenim ara, els últims.
Sí, home, però... Com...
I si haguéssim anat fa 4 anys, hauria dit que són esplèndids, sí, amb vostè de candidat.
I segurament, doncs, és a dir, ni una cosa ni l'altra. És a dir, comparem-ho, què tenia Esquerra fa 8 anys? Fa 8 anys Esquerra tenia a Madrid un diputat i dos senadors. Avui sí, tenim 3 diputats i 4 senadors. Hem avançat o no hem avançat? Sí, esclar. Entremig què hi ha hagut? Home, entremig hi ha hagut una circumstància molt excepcional... Tots sabem quines són, jo vaig de candidat, passem de 1 a 8, passem de 180.000 vots a 650.000. Però allò va ser, diguem-ne, un parèntesi de glòria excepcional.
Això és degut a la postura del PP, sobretot?
No, és degut a moltíssimes coses. És degut a que, per exemple, el cas concret d'Esquerra i en any de cap de llista, molta gent va tenir la sensació que linxant-me a mi es linxava a Catalunya, per exemple, i la gent estava fins al monyó del PP, és de les mentides. És una suma de...
Però aquell linxament, sí, aquell linxament, sí, sembla que a vegades l'independentisme català, jo utilitzaria la frase del nacionalisme català, viu millor en la confrontació que no pas amb el diàleg. És a dir, jo crec que ara mateix, amb un govern espanyol dialogant, sembla que les coses no acaben de funcionar del tot. O sigui...
jo ho dic igual, però una mica diferent. És a dir, jo crec que el catalanisme polític en general, sigui nacionalista, sigui independentista, sigui federalista, té una certa capacitat de reacció. És a dir, quan t'omplen la cara de mans, ja no et queda cara perquè te l'omplin, aleshores reaccionem. Vinga, 1 milió de persones al carrer. Però si tenim capacitat de reacció nacional, lenta, però la tenim. El que encara no tenim gaire és capacitat d'iniciativa nacional. És a dir, portar nosaltres la iniciativa, dir, volem això i ho volem en aquesta data. Això fins ara no s'ha anat tenint, no? Però deixi'm tornar a l'afirmació d'abans. Esclar, no pot ser que en 4 anys... diguem, això va collonut, ja no va de cap manera. No, mirem què tenia. Els processos, clar, si vostè m'ho compara a partir d'un partit i un moment concret, a mi els partits m'interessen perquè són un instrument indispensable en democràcia, no? Per a mi el que m'interessa és el meu país. Jo estic en un partit perquè aquest partit és un instrument al servei de Catalunya. A mi el que m'interessa és el país. Catalunya ja existia abans que existís el meu partit, no? Fa 30 anys, Esquerra no arribava als 200 regidors en les primeres eleccions democràtiques. I pari a comptar. I un diputat a Madrid, i punt, i s'ha acabat el bròquil, no? Estem parlant d'un partit que ha passat en 30 anys a tenir 1.600 regidors, 2 presidents de diputació, 2 centenars de consellers comarcals, 188 alcaldes, 21 diputats al Parlament, 3 diputats a Madrid, 4
senadors. Això sembla bo, però els hi ha passat factures? No. Té una part negativa el fet d'aquest supercreixement?
Bueno, té la part negativa, que com que el creixement va ser molt accelerat, doncs, evidentment, hi ha hagut una part d'aquest electorat que no és que hagi anat a votar altres opcions, en part potser sí, sinó que majoritàriament s'ha quedat a casa, perquè a Catalunya el que hi ha hagut és un cansament molt gran i un desengany molt gran decepció de veure que les coses no han anat tan bé com es volien.
Home, aquesta decepció, si es pot traslladar amb alguna aquesta dels diaris, n'hi ha una del periòdico recent que diu, entre els votants d'Esquerra Republicana hi ha un terç que considera que està en crisi Esquerra. Ara per ara hi ha doncs, 4 candidatures que totes han aconseguit els avals. Jo no sé com valora vostè, ja sé que la seva idea de Catalunya, i que Catalunya per ella mateixa, evidentment, és més que un partit polític, però com estan les coses a casa seva?
Bé, les coses a casa meva estan exactament com estan en tots els partits. És a dir, tots els partits estem en un moment de trànsit, no? Tots. Hi està Esquerra, hi està Convergència, hi està Unió... i deu estar segurament Iniciativa, i està el Partit Socialista, però aquests són molt professionals i ho dissimulen molt bé, no? Doncs perquè estem, jo crec que en un... Jo crec que hem arribat al final d'un trajecte, no? Hem arribat al final d'un camí polític, com a país, no? I aleshores, jo vaig dir en una conferència al Palau de la Generalitat que si el Tribunal Constitucional, per exemple, amb el tema de l'Estatut, doncs tomba l'Estatut, És a dir, si et tanquen totes les portes...
Tombar l'Estatut vol dir modificar-lo ni que sigui una mica?
Home, no és igual posar-hi una coma o punts suspensius que fer una modificació que alteri el que és la voluntat del poble de Catalunya, no? D'entrada, no deixa de ser sorprenent que una dotzena de persones, entre els quals hi ha un català, és el segon que hi ha 28 anys, no fos cas, pugui modificar en democràcia l'opinió del poble de Catalunya en un referèndum. Això d'entrada és exòtic, tropical, estrambòtic o festiu, no passa enlloc del món això, no? I aleshores jo crec que estem en una fase de cruïlla, no? En el sentit de dir cap on hem de tirar. Jo crec que aquí coincideixen dues coses. Una crisi dels models de partits a les democràcies, en general els partits estan molt antiquats quant a sistema de funcionament, molt. És curiós que aquí visquem com una crisi brutal el que passa a Esquerra.
No, jo crec que ho solucionarà la seva editorial. L'Arquer, perquè publica el mateix llibre, publica també el llibre del senyor Puigcercós.
No, deixi'm acabar.
Aquests ho agafen tot.
Hi ha qui vol presentar com una crisi profunda la diversitat d'opcions que hi ha a Esquerra, i sovint són els mateixos qui els cau la bava de veure el procés democràtic obert que està fent el Partit Demòcrata dels Estats Units entre dues candidatures, que al final se sap que guanyi qui guanyi es posaran d'acord, perquè si són gent responsable i en són, s'hauran de posar d'acord. Aleshores, aquest és també, diguem-ne, el cas d'Esquerra Republicana aquí.
Per què no vol presidir el partit?
Perquè jo crec que... No és que no el vulgui presidir. El que dic és que jo no em torno a presentar a la reelecció.
El mateix que dic que no el vol presidir, perquè si no s'hi presentaria.
No, perquè jo crec que l'any 96, quan jo vaig entrar de secretari general, doncs en els màxims càrrecs de responsabilitat hi era jo, hi era en Joan Puigcercós, hi era en Xavier Vendrell, hi era en Josep Vall, i jo crec que portem 12 anys les mateixes persones al davant del partit, i crec que això doncs s'ha de renovar. Per tant, jo dic, jo no em retiro, simplement me'n retiro, em poso a un costat i deixo passar altra gent. Jo crec que aquella gent que fa 12 anys que hem estat els uns portant la maquinària des de dintre, cosa que no és el meu cas, els d'altres sent, diguem-ne, el president o l'imatge més institucional, etc., doncs hem de deixar pas a unes altres persones.
Amb la cultura d'Esquerra al govern, la que hem viscut aquests darrers anys, quin ha estat el pal de paller que més l'ha incomodat? Precisament ara mateix, el que s'està parlant sobre el tema de l'aigua i la posició a vegades d'Esquerra a les Terres de l'Ebre o en el conjunt del país, el tema del finançament...
Aquest model de finançament és el que van pactar el senyor Mas i el senyor Zapatero. No, no, no és un altre, aquest és el que consta a l'Estatut, no? I per tant aquest model aprovat a les Corts Espanyoles és una llei orgànica, referendat pel poble de Catalunya, per mi és la màxima expressió de la democràcia. Un cop el poble de Catalunya ha votat això, ningú té dret a modificar això. Doncs bé, resulta que ara estan dient des d'altres llocs de l'Estat que si s'aplica aquest model de finançament... Escolta, què vol dir si s'aplica la llei? Doncs per què són les lleis, si no és per ser aplicades? O potser es pensaven que votarien el poble de Catalunya una llei i el Congrés de Diputats també per prendre'ns el pèl als catalans i les catalanes. Potser hi havia qui pensava això i com que estem acostumats, doncs que aniríem entomant que ens continuessin aixecant la camisa, no? Moments d'incomoditat n'hi ha a tots els governs de coalició. No hi ha cap govern de coalició on tothom s'hi senti còmode al 100%. No n'hi ha.
Vostè,
no
n'hi ha, què és el que més l'ha incomodat?
No ho sé, no és un fet concret ni és un fet puntual, sinó més que incomodat, el que et cansa és veure com em produeix fatiga política i personal veure com és possible que encara no hi hagi més gent que s'adoni que estem al final d'un camí. I que, per tant, continuar gastant energia, és a dir, no, és que hem d'anar a Madrid, hem d'anar a fer pedagogia. Escolti, pedagogia vol dir anar en un lloc a explicar, vol dir un professor i un alumne, i si ningú no vol aprendre perquè d'entrada ningú no vol escoltar, doncs no hi ha res a explicar, no? I jo crec que ens entenen perfectament. Si hi ha algun lloc on ens entenen és allà, no? I per tant...
Encara que li diguin José Luis, a la tele?
Sí, però és igual, això és una anècdota, no? Però jo crec que a aquest país el que li falta és autoestima. És a dir, no pot ser que... Avui coneixem aquestes dades que diuen que en la majoria de cartes de restaurants de Catalunya els vins que hi ha són de fora del país. És a dir, com pots tu tenir confiança en tu mateix com a país... Si resulta, vés a La Rioja o vés a Bordeus i mira a veure quants vins catalans trobes a la carta, ni un. Escolta, aquí els vins prioritaris que hi hauria d'haver haurien de ser, pues que això és de sentit comú a tots els països del món. Jo el que reclamo pel meu país és això, i el que em cansa són detalls concrets de govern, de relacions amb Madrid, etc, que t'adones que és picar amb ferro fred, és a dir, que no hi ha, que t'adones que estàs perdent el temps, i que llegint una mica d'història, quan llegeixes doncs, historiadors destacats del país, com Rovira i Virgili, no? Doncs, la seva història i els moviments nacionalistes a principis del segle XX, doncs et trobes que tots aquells moviments que sortien allà, tots ja són estats independents, i han passat de ser moviments nacionalistes a ser estat, i els únics que quedem penjats allà encara som nosaltres. Doncs jo no vull viure en un país penjat, vull viure en un país lliure.
Tot això passa en aquest llibre 2014, que parli al poble català a l'hora de la veritat, sense haver de donar explicacions a ningú, sol davant les urnes, siguis del partit que siguis, desaprofitaràs l'oportunitat única que et dona la història de fer que el teu país sigui una nació lliure, fent-ho de manera absolutament pacífica i escrupulosament democràtica. Escolti'm, s'ha posat a escriure a la tapa ja pràcticament, eh?
Perquè és un llibre diferent, perquè en aquest llibre hi ha, si em permet dir-ho, dues singularitats molt grans, no? La primera, que és el primer cop que es dissenya un full de rutes, és a dir, com es fa això de la independència? Doncs aquí s'explica. No?
Un número 1, com si fos una truita
doncs,
de patates,
Exactament així, coses en les quals sovint no hi penses, no? És a dir, jo vull fer això de manera negociada amb Espanya, és a dir, això requereix primer una majoria a Catalunya, anar a parlar amb el govern espanyol, dir, oi que no ens farem mal, com l'acudit aquell del dentista, no? Doncs, sí. Oi que no ens farem mal, i aleshores d'explicar, fem-ho, com partim el patrimoni comú que hem anat acumulant, no? I doncs mira, nosaltres som el 16% de la població, el 21-22% del producte interior brut, gairebé el 30% de les exportacions, el patrimoni que tenim conjunt, com ens el partim? Què et quedes tu, què em quedo jo? I a partir d'aquí, doncs quin calendari fem si es vol anar de bon rotllo? Si no es vol anar de bon rotllo, doncs aleshores evidentment aquí ja el que s'ha d'imposar és lògicament el dret internacional, com ha fet la Unió Europea, doncs en altres territoris europeus o bé no europeus.
El senyor Ibarretxe deu tenir un full de ruta semblant, i no se'n surt.
El senyor Ibarretxe no és independentista encara. El senyor Ibarretxe el que planteja és una altra cosa. Ell planteja unes relacions diferents amb Espanya. I el que plantejo és unes relacions diferents amb tots els pobles del món. I per tant, jo no plantejo unes relacions diferents amb Espanya per quedar-m'hi, o per quedar-m'hi d'una altra manera. Jo dic que amb Espanya no hi ha res a fer, que és una frase una mica dura, ja me'n faig càrrec, però és que, en fi, no...
Si tinguéssim el model de finançament que tenen els bascos, hi hauria més independentistes o menys?
Doncs no ho sé, sincerament, però això és dir si... Bé, a mi m'agradaria un model en el qual ja no n'hi hagués cap d'independentista.
Independents, no?
Seria un model en el qual Catalunya fos independent. Aleshores, independentista ja no n'hi hauria cap, no? Perquè és impensable que Espanya accepti compartir estat. Aquest és el seu estat i, per tant, no el vol compartir ningú. Per tant, primera cosa del llibre. Full de ruta, com t'han de reconèixer internacionalment, en quins organismes has de demanar l'entrada, què passa amb els tractats internacionals, quins signes, quins no signes, s'entén que tots els que havia signat Espanya fins aquell moment són de validesa per tu, què en fas, per exemple, en tota l'estructura de defensa de l'estat espanyol, quina part et correspon, crees o no crees unes forces de defensa nacional, bé, tot això.
Tindríem exèrcit?
Bé, jo crec que hauríem de tenir no pas un exèrcit tradicional, sinó una defensa nacional en el marc europeu, mínima, sí, lògicament.
Això que vol dir subcontractar, o com ho faríem això?
No, vol dir com tenen tots els països de la Unió Europea, des dels que ja acaben d'entrar fins als que ja fa anys que hi són. Mira, jo vaig estar a Estònia quan hi havia el procés d'independència, no? Fa anys, l'any 90, no? I recordo que Espanya va dir mai a la vida reconeixerem Estònia. Fa uns mesos jo vaig anar a rebre, en nom del govern de Catalunya, el president d'Estònia que arribava a Barcelona. Va arribar a Barcelona, venint de Madrid, amb un avió de les Fuerzas Aèries Espanyoles. I anava acompanyat, per tant, Espanya ja els havia reconegut, tant que els posava en un avió seu, i anava acompanyat de militars de l'exèrcit estonià, evidentment amb un uniforme nou, inventat. Com és que era nou inventat? Perquè abans ho tenien estat. I o és que es pensa que l'uniforme de l'exèrcit espanyol hi ha estat tota la vida, hi ha estat tant que tenen estat, i per tant tot això s'inventa com a tot arreu. I per tant jo crec que una defensa professional bàsica l'hauríem de tenir, sabent que el compromís del país hauria de ser doncs, amb les democràcies occidentals, però que al mateix temps doncs, podíem tenir un cert paper, jo crec, com a on ens hem anat guanyant un cert prestigi en el terreny internacional, que és l'àmbit de la cooperació, com a, diguem-ne, forces d'interposició en conflictes, de supervisió de processos electorals en llocs amb alta possibilitat de risc, etcètera, etcètera. No? I després, la segona cosa, doncs és aquí es fa un plantejament totalment nou sobre la identitat. no? Uh-huh. Quan diu doncs, que a Catalunya hi vivim gent que som catalans, amb gent que són altres coses i també catalanes. Uh-huh. I que aquest país l'hem de fer entre tots. Per tant, jo no pregunto a la gent ni si és agnòstic o ateu, i si és creient, si és budista, o és musulmà, o és catòlic, o és protestant, o és ortodox, o és bahaí. El fet és que cadascú sigui el que vulgui. Uh-huh. I, per tant, vivim tots junts aquí. El que sí que demano, doncs, és que el lògic és que tothom s'identifiqui amb el país on està, se senti ell el que se senti. I que la identitat nacional catalana està en construcció. És a dir, no està acabada. Ser català és ser això. Només, no, no. Ser català és ser això i moltes, moltes coses que estan en el futur. Deixi'm mm-hmm. explicar-li una anècdota i s'entendrà perfectament.
Sí.
Figura que el rei més català de tots els que tenim és Jaume I, no? El nostre gran rei Jaume I. Vostè ha fet venir aquí Jaume I, si fos possible, i si
l'invocarem,
i si l'agaféssim en un moment on estigués ocupat amb una de les coses que més li agradava, doncs el faríem venir cap aquí, i li diríem, Jaume, perquè clar, la proximitat dona sí, un cert nivell de confiança, no? Jaume, seu, sisplau. Trauríem un plat, dues llesques de pa, la sucaríem ben sucades amb tomàquet, un pensament de sal, un bon raig d'oli d'oliva, i li diríem, aquest menjar d'aquí, tu saps a quin poble s'associa això, a quin país s'associa? I el rei en Jaume, catalaníssim ell, no en tindria ni la més remota idea. Per què? Perquè doncs, quan ell vivia al segle XIII no hi havia tomàquets, perquè això només existia a Amèrica. Això vol dir que no era prou català, no, vol dir que les formes de ser d'un país van canviant i modificant-se al llarg de la història. Doncs això és el que jo plantejo, una identitat nacional en construcció.
308 pàgines, això no les té ni l'Estatut d'Autonomia, pràcticament.
No, i amb la singularitat, si vostè m'ho permet, les he escrites totes jo.
I escolti'm, i com ho ha fet? Això ho ha fet amb horari laboral? O sigui, m'estic dient que el vicepresident del govern de Catalunya està escrivint un llibre, en comptes de governar-nos?
Això ho vaig començar a fer els dies de vacances al mes d'agost.
Ah, que no m'entenia jo, que ha sigut...
No.
És que això és més greu que la corona d'espines,
no,
i que tot, eh?
No que no ho sàpiga vostè, sinó que no ha estat així, no? Això vaig començar a fer durant les vacances de l'agost passat. Després he estat reposant moltes setmanes, he hagut d'anar aprofitant els ponts llargs, caps de setmana, aprofitant al màxim allò de vegades moltes hores al dia escrivint, unes altres setmanes aturat, fins que ho vaig acabar ara.
El president Montilla què li ha dit quan ha vist un llibre 2014 que parli el poble català?
No, hi vam estar comentant i vaig dir, no pateixis que ja te'l faré arribar, doncs ja li faré arribar.
I també
n'hi faré arribar una al president del Partit Popular, en Daniel Cirera, perquè ell ha parlat molt, en fi, jo no tinc paraules per dir-li la propaganda que farà el meu llibre 2014, i fins i tot va esmentar el títol al Parlament l'altre dia en la pregunta al president de la Generalitat, i per tant, tant l'editorial com jo mateix, doncs, en fi, no només tenim paraules d'agraïment.
Vostè arriba sempre a temps o sempre tard? Perquè, de fet, aquest llibre surt ara, que si hagués tret per Sant Jordi, fins i tot el Ruiz Zafón potser li hagués fet la competència, però...
No, perquè el que passa que el dia Sant Jordi... aquest és un llibre per reflexionar i per actuar, és a dir, té una part teòrica i una part pràctica, i el dia Sant Jordi té una dimensió més festiva literària. I per tant,
però vostè és mediàtic.
Sí, però no m'interessen més altres coses que no pas aquell dia que vengui qui hagi de vendre. Jo prefereixo una mica més la tranquil·litat. Jo en realitat sóc molt puntual i acostumo a arribar abans d'hora als llocs.
Té raó.
Aquest és un dels meus problemes, potser, que de vegades arribo als llocs una mica abans.
Massa d'hora, eh? Sí. Senyor Carod Rovira, vicepresident del govern català, moltes gràcies.
A vostè, bon dia.